Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els que escolteu Ràdio Estel. Ara comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Comencem les notícies. El port de Barcelona ha recuperat durant el primer trimestre d'aquest any, 2021, els mesos de gener i abril, el tràfic de contenidors de l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia. L'augment dels contenidors, sempre respecte al primer quadrimestre de l'any 2019, va ser de 8,5%. El tràfic total va augmentar un 12,11%. Les exportacions, que van créixer un 18,3%, estan molt per sobre de les importacions. El que va anar molt malament va ser el trànsit de passatgers, el sector més perjudicat, amb una davallada del 82,1%. I què exporta el port de Barcelona? Dins dels productes exportats destaquen els sectors ramader i alimentari, que van créixer un 20%, i el tràfic d'hortalisses, fruites i llegums van augmentar un 70%. També van ser positius el tràfic o exportació de minerals no metàl·lics, especialment la sal comuna. En quant al tràfic de vehicles, es van recuperar sobre el primer quadrimestre de l'any 2020 amb un increment del 4,8%. Tant les importacions amb el tràfic de vehicles, les xifres no es van recuperar en relació a l'any 2019 abans de la pandèmia. L'operadora de telefonia Orange ha plantejat una reducció de plantilla de 485 empleats, el que representa el 15% del total dels treballadors. L'empresa ha convocat els sindicats amb els qui mantindrà negociacions en els mesos de maig i juny. El sector turístic manifesta un moderat optimisme davant l'estiu vinent. Catalunya, València i Andalusia són els principals beneficiats. Milers d'establiments turístics estan molt tocats econòmicament, si és que no han tancat encara. La previsió és de facturar prop de 80.000 milions, dels quals 13.000 milions estan previstos per Catalunya. La Costa Brava es preveu recuperar a partir del mes de juny, segons l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Tot dependrà de si arribaran turistes estrangers i amb quina quantitat. Els teatres, cines, auditoris, sales de concert, parcs temàtics, platges i tota mena d'espectacles estan d'enhorabona, encara que amb aforaments limitats. Han pogut obrir les seves portes, fet excepció de la limitació d'horaris dels locals d'oci nocturn. L'Organització Mundial de la Salut, OMS, alerta que no hem arribat al final de la pandèmia, no tenim controlat el coronavirus i alerta que treure's la mascareta per als qui estan vacunats és un perill, perquè mascareta i vacunació són dues coses diferents. Cada país ha de considerar les seves variables. La OMS demana que els països rics donin més vacunes a les regions pobres abans de vacunar els nens. Doncs hi ha països com Haití que no han rebut encara cap vacuna i que molts països pobres tenen encara una alta incidència dels coronavirus, com és ara l'àrea del Carib americà, diverses regions del sud-est asiàtic i Egipte, juntament amb els països africans. La Covid i el teletreball han portat alguns canvis. Segons un estudi acadèmic que ha publicat el Financial Times, en tot el món, des de Londres fins a Sydney, s'ha advertit que les persones es troben més còmodes teletreballant el dilluns i el divendres, en lloc d'altres dies de la setmana. Segons el diari econòmic britànic, s'ha demostrat que els dilluns els treballadors en general tenen més mal caràcter tenen menys educació que al final del cap de la setmana i prefereixen dedicar-lo al teletreball. Igual que els divendres, però això no és nou, es diu sempre, estàs de dilluns, és a dir, no estàs massa content, estàs amoïnat. Fa molts anys es va establir la setmana anglesa deixant de treballar els dissabtes. Avui, amb tres dies la setmana, no sabem com es diu aquesta setmana, però també ve dels anglesos. Les criptomonedes han tocat sostre? En efecte, les monedes o criptomonedes com el Bitcoin, que ha pujat com l'espuma fins ara, però un dels propagadors, el multimilionari nord-americà Elon Musk, va causar un terratrèmol quan va decidir no vendre més cotxes pagats amb bitcoins. La moneda ha caigut un 33%. Però no tot és Elon Musk, sinó que el més segur és que s'acabarà amb una regulació de les criptomonedes. Actualment, ningú sap qui té criptomonedes, el que ha provocat que els blanquejadors de capitals, dins i tot, que venen de la delinqüència, fins i tot venen de la delinqüència i del crim. S'amaguen darrere de les criptomonedes. Això no pot continuar així. La ministra d'Hisenda, portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha dit que la reforma fiscal es farà quan es recuperi el PIB d'abans de la pandèmia i no té que coincidir en unes eleccions. Això vol dir que no preveu cap reforma fins a finals del 2022. El Banc de Sabadell ha decidit vendre la seva participació majoritària de la seva filial d'Andorra, que és del 51%. Els altres accionistes pertanyen a famílies andorranes. La venda es farà al banc andorrà Morabanc. D'aquesta manera, el Sabadell continua la seva política de desinversions. El govern preveu el pagament per l'ús de les autovies i carreteres l'any 2024. La mesura està inclosa dins de la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport. Aquesta llei pot ser aprovada a finals de l'any 2023. Per tant, el pla és llarg perquè es tenen que implementar els instruments normatius, a més de crear un pla de comunicació per sensibilitzar la població. El pagament és per tenir un bon estat en bon estat les carreteres, i que això ja existeix a 23 països de la Unió Europea. El Banc de Sabadell prejubilarà 500 treballadors dins la política de prejubilacions del banc esmentat. Aquest pla està vinculat a un pla d'ajustament de la plantilla que es va posar en marxa l'any passat. Les prejubilacions són per als empleats de més de 56 anys. El procés d'ajustament total de la plantilla arribarà a 1.800 treballadors. Les reserves hoteleres d'Espanya es dupliquen en un mes i arriben al 72% dels nivells de precrisi. Els empresaris consultats pel diari Cinco Días es mostren esperançats amb una constant recuperació del turisme fins a arribar al mes d'agost, que seria el mes de major incidència, degut a que hi haurà un alt índex de persones vacunades i no hi hauran problemes de mobilitat. El problema és de Gran Bretanya, que no enviarà turistes fins a finals de juny, i Alemanya ha desaconsellat, tot i que no ha prohibit, viatjar en altres països. Ara anem a la cançó del programa, que serà la popularíssima Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah.
No, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah.
We will not let you go.
Let him go.
Bismillah.
We will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'Obra Social La Caixa.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Els preus dels aliments pugen i pugen, diu la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Els mercats tenen subministres insuficients. Estem a la quarta bombolla dels aliments registrada en els últims 13 anys, diu Francesc Reguant, economista especialitzat en el sector agroalimentari. El blat encara aguanta els preus, però la soja ha pujat un 85% i el blat de moro o moresc un 138%, i això afecta no solament a l'alimentació humana, sinó a l'alimentació ramadera, el qual farà pujar el preu de les carns i derivats. Quines són aquestes causes? Sobretot, quines són les solucions? Hi ha una especulació a nivell internacional? Hi ha un acaparament mundial per vendre més endavant a preus molt més alts? Què està passant en el mercat de futurs en moltes matèries primes del sector de l'alimentació? Hi ha una bombolla en el mercat de futurs? Tot això ens ho preguntem i ens ho preguntarem. On va més forta la demanda? A Xina o a Àfrica? I l'altra pregunta, per què augmenten tant els preus del transport marítim, transport entre Europa i Àsia? De totes aquestes coses ens parlarà el senyor Eduard Arruga i Valeri, economista, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Bon vespre, senyor Eduard Arruga i Valeri, i benvingut de nou al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre, senyor Aragonès, i senyors i senyores que ens escolten.
Ah, sí, molt bé. Els preus dels aliments es disparen al mercat internacional, senyor Arruga.
Sí. Té tota la raó, senyor Aragonès. Els preus de les matèries primeres, sobretot, més que els dels productes acabats, en el mercat internacional s'estan disparant des del final del darrer estiu. Miri, en 12 mesos, és a dir, dades d'abril, comparant abril 2020 amb 2021, com diu vostè, el preu del blat ha pujat un 37%, que déu-n'hi-do. Però el de la soja, que és molt important, un 85%. I el del blat de moro, un 138%. Perdó, i podem pensar que encara seguiran pujant.
Per què, senyor Roger? Quines són les causes que hi ha en aquesta pujada de preus?
Miri, són vàries. En diré tres. Primera, una caiguda de la producció. Hi ha hagut tempestes, hi ha hagut sequera, hi ha hagut males collites a estats importants productors com Estats Units d'Amèrica, Brasil o Ucraïna. Aquesta és la primera. Segona, un increment de la demanda. Sobretot la demanda de la República Popular Xina. Vostè ja ho apuntava. Pensi que la República Popular Xina ja està superant la crisi econòmica i, per tant, doncs ja la demanda puja. I tercera raó, que també l'ha apuntat vostè, un augment dels costos de transport. Miri, de transport marítim, sobretot.
Sí.
En un any, el preu del petroli, en un any, també comparant abril amb abril, ha passat de 25 dòlars per barril a 69 dòlars per barril. És a dir, un increment del 167%, gairebé s'ha triplicat. És a dir, el petroli ha pujat moltíssim, però aquí les raons no són tan econòmiques com polítiques.
Sí, perquè són polítiques.
I això afecta els costos de transport marítim.
Sí, perquè són raons polítiques, diu vostè.
Bé, per les dificultats que tenen els països, o les, no més que les dificultats, però les imposicions que posen els països exportadors de petroli a exportar molt més aquesta matèria primera. I després els embargaments que hi ha a determinats països, etc.
Sí, sí, sí.
Això ha fet que el preu del petroli pugi molt. No perquè n'hi hagi menys, és a dir, en el cas del blat, la soja o el blat de moros, perquè n'hi ha menys. Però en el cas del petroli és perquè aquí sí que hi ha una especulació i una reducció de la producció.
I es pot parlar llavors d'una especulació a gran escala, senyor Arruga?
En el cas dels aliments no ho crec. Miri, quan hi ha quan hi ha una caiguda de les collites, quan hi ha poca producció, l'especulació no es produeix gaire. Ja n'hi ha prou amb aprofitar-se del fet de que l'oferta és inferior a la demanda perquè els preus pugen. L'especulació normalment es produeix en el cas contrari, és a dir, es produeix quan hi ha molta producció i llavors el que es fa és emmagatzemar part d'aquesta producció per reservar-la per un moment més futur i per evitar caigudes de preus. Però actualment jo diria que no és especulació el que es produeix, simplement és reducció de l'oferta.
Sí, i això afecta els productors i els consumidors espanyols i catalans.
Sí, sí que ens afecta. I sobretot ens afectarà.
Sí.
Però sobretot també ens afectarà més els productors que els consumidors.
I per què els productors més que els consumidors?
Miri, els productors, i especialment els del sector ramader, vostè ho ha apuntat a la introducció, han de pagar més per unes matèries primeres, com és la soja,
sí,
de les que no disposen suficientment en el mercat espanyol. I més aviat que tard hauran de traslladar aquest increment de costos de la matèria primera en els preus de venda. L'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya,
sí,
ja ens indica que en els últims 12 mesos els preus de la indústria alimentària, que engloba també la indústria càrnica, ja han pujat en 12 mesos un 2,8%. No és excessiu, però, senyor Aragonès i senyors que ens escolten, poden pujar molt més.
Sí.
Els consumidors, en canvi, no ho hem notat encara en el nostre pagament, diguem-ne, de les compres als supermercats o a les botigues. Miri, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els preus dels aliments i begudes, en base 100 el 2016, perdonin una mica que em faci xifretes, el que era 100 el 2016, a l'abril del 2020 era 107,2. Bueno, no és massa.
No.
Pues que a l'abril del 2021 era només un 107,6%. És a dir, els aliments encara en els últims 12 mesos pel consumidor només han pujat, diguem-ne, un 0,4%. Quan, si seguim les estadístiques de l'INE, el preu, l'IPC en general, ha pujat un 2,2. És degut, sobretot, tant als derivats del petroli, benzina i només combustibles,
sí,
com la llum, sobretot.
Sí.
És a dir, els preus dels aliments encara estan bastant estables.
Senyor Ruga, sembla que els números no lliguen massa. Si els preus d'origen pugen molt, hauran de repercutir el consumidor tard o d'hora.
Sí, aquí sí que podem fer una previsió, diguem-ne, bastant fàcil de fer i segurament molt més fàcil encara que es compleixi. És a dir, veurem, o més aviat patirem, una pujada dels preus dels aliments. I això, pensant en les persones, és evident que afectarà molt més intensament a les persones que viuen en situació econòmica més vulnerable, donada la importància de l'alimentació en els seus recursos.
Sí, i quines perspectives tenim, doncs? No tenim unes perspectives encoratjadores, almenys a curt termini. Com diu Francesc Reguant, l'economista especialitzat del sector agroalimentari, ens trobem en una nova bombolla, la quarta dels darrers 13 anys, i ja veurem quan acabarà.
Les perspectives no són gens encoratjadores, sinó que més aviat són preocupants. Miri, per qui estigui interessat en saber com van aquestes coses, jo recomano la lectura, que es pot fer digitalment, i millor fer-ho digitalment, d'un butlletí que fa el Col·legi d'Economistes de Catalunya a través de la Comissió d'Economia Agroalimentària, que es diu OB Alimentària. És molt fàcil, a través de qualsevol cercador el podem trobar. En aquest butlletí
hi trobem, sí, és gratuït,
informacions, entrevistes, dades, comentaris, opinions, i sobretot hi ha també un informe sobre les perspectives del sector. I això és un gran servei que fa el col·legi a la societat catalana.
Sí.
Precisament li diré que aquest butlletí està dirigit i promogut pel senyor Francesc Reguant, que vostè ha esmentat.
Sí. O sigui, quines són les conseqüències econòmiques i socials, senyor Ruga? de tot
miri,
aquesta...
les conseqüències econòmiques i socials de la previsible pujada de preus poden ser molt importants i conseqüències, diguem-ne, no positives, precisament. Què passa? Que, malauradament, a nivell internacional i tampoc a nivell espanyol, no es disposa d'instruments eficients per regular els preus dels aliments. A nivell mundial, per exemple, hi ha molt pocs acords sobre productes. Hi ha algun acord sobre blat, sobre cacau, sobre cafè, sobre llet, sobre sucre, però no, aquests acords no són vàlids pels preus. Es dediquen molt més a les normes sobre el comerç internacional entre països que a dedicar-se als preus.
Vale.
Els preus són derivats de la llei de l'oferta i la demanda.
Sí.
I si anem a nivell de la Unió Europea, perquè sap que aquí a Espanya no hi ha competències en el sector agrari, bàsicament depenem de la política agrària comuna, el que n'hi diuen la PAC, el que pot fer la PAC, perdoni, la PAC el que vol és fer una mica una quadratura del cercle. Miri, la PAC pretén, en primer lloc, que els preus siguin remuneradors pels productors, el qual voldria dir una mica preus alts, però també vol preus raonables pels consumidors, el qual voldria dir preus baixos. I després vol garantia i estabilitat de subministraments. La veritat és que aconseguir aquests tres objectius a la vegada és molt difícil.
Això és molt complicat, sí.
Anem?
El que ha dit vostè és la quadratura del cercle, sí.
Sí, i les autoritats espanyoles i les catalanes no poden fer res més que pedaços pagats per pal·liar, per no resoldre aquest problema dels increments injustificats de preus.
Sí, senyor Ruga, tot això és preocupant i no s'hi pot fer res?
Miri, li parlaré personalment. Jo crec que sí. Personalment
sí?
Crec que sí que es poden fer coses. Els preus no es poden regular, és a dir, no es pot dir el preu no pot passar d'aquest nivell, no pot passar d'un euro per quilo, o no pot passar de 80 cèntims per litre. Això no es pot regular. Això estem en un mercat, en una economia de
obert,
mercat,
sí.
I per tant això no es pot regular. Però sí que les autoritats, siguin les de Madrid o siguin les de Catalunya, disposen d'alguns mitjans. Per exemple, poden donar certs ajuts als productors perquè no hi perdin. Poden donar subsidis als consumidors i, per exemple, ajudar molt més del que fan en els bancs dels aliments, posem per cas, per evitar el problema del subministrament als sectors, a les persones més necessitades. Poden fer campanyes per afavorir el consum de productes de proximitat i sobretot tots els productes dels que disposem. Aquí a Catalunya, per exemple, productes càrnics i productes sobretot de fruita.
Sí.
Això és el que podrien fer algunes cosetes. No es pot fer tot, però sí algunes coses. I així evitar que els preus, que les pujades de preus ens afectin tan negativament, especialment a les persones que més ho necessiten.
Sí. Doncs moltes gràcies, senyor Eduard Arruga i Valeri, economista i president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies, senyor Aragonès, i que els seus desitjos es compleixin.
Gràcies a vostè.
Bona nit.
Economia amb valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics, perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Tothom sembla d'acord que la salvaguarda del clima, de l'atmosfera i eliminar les emissions de gasos d'hivernacle d'origen orgànic i que contaminen amb el CO2. Tenim un fort creixement de l'energia renovable, la que no contamina, i està ja omplint les xarxes de transport d'energia. Governs, empreses, treballadors, especialment els agricultors, els ecologistes i un llarg etcètera de grups humans demanen amb força el final de l'ús de gasos contaminants, petroli, carbó, gas natural, etc. Ara bé, quan es tracta d'instal·lar una planta o parc d'energia renovable, comencen a venir les protestes i els problemes. Un parc eòlic no sempre és ben rebut, no solament a l'Empordà, sinó a Albacete, La Rioja, la comarca lleonesa del Bierzo, Galícia, Aragó, etc, etc, etc. S'han manifestat a Madrid davant del Ministeri de Transició Ecològica per protestar contra els parcs eòlics que es volen instal·lar. Les protestes venen també contra la instal·lació de parcs de plaques fotovoltaiques. Els pobles no les volen al seu costat, malgrat que s'instal·len en terrenys erms, sense vegetació, i que paguen uns cànons, les propietàries, als ajuntaments, i que són uns cànons molt interessants. Quines són aquestes causes? Són diverses. Uns, que trenca l'harmonia del paisatge. És a dir, que quan anaves a passejar o miraves des de la finestra de casa teva, veies molta vegetació. Res et molestava a la vista. I ara trobes milers de plaques o molins de vent que els fa mal a la vista perquè o trenquen els paisatges o bé ocupen terrenys massa prop de la població o de les finques cultivables, tot i el vent que hi fa. Uns altres diuen que paguen poc pel perjudici que causen els municipis i que tenen greus problemes d'estètica en el seu entorn. En fi, que volem energies renovables, però sempre que no sigui prop de casa meva. Per parlar d'aquest tema, està entre nosaltres el senyor Jordi Sala, economista, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, ICEA, i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, senyor Sala, i benvingut al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre, moltes gràcies.
Anem per parts. Volem un planeta on s'hi pugui respirar, on no hi hagi gasos o combustibles contaminants, però no ens posem d'acord amb les solucions. Per no haver-hi hagut una planificació adequada, senyor Sala, passen aquestes coses.
Bueno, aviam, jo diria que sí que ens posem d'acord amb les solucions. De fet, a nivell internacional s'ha arribat ja a acords molt concrets. El que sí és cert, com vostè diu, que no hi ha hagut una previsió suficient. Des de l'any 92 s'està parlant del tema del canvi climàtic, s'està parlant de que s'han de fer coses. Aquí, a casa nostra, n'hem parlat molt, ens dediquem pues, a fer comissions d'estudi, a crear organismes, però realment una implantació seriosa pues, anem molt endarrerits. Només val a dir que, per exemple, Alemanya té més plaques solars, més energia d'origen solar que Espanya, quan diguem la radiació solar que tenen és molt inferior a nosaltres. I dins d'Espanya, que anem bastant endarrerits, pues, a Catalunya no estem pas en els primers llocs, tampoc. I sempre per problemes d'aquests, perquè no hi ha hagut, en el fons, una previsió, i això anirà en sèrio. Ara tots els països s'hi han posat de cara, països com Estats Units o Xina, que s'ho agafaven una mica de perfil, amb el nou lideratge del president Biden i després amb l'últim congrés del Partit Comunista Xinès, ho consideren ja una emergència a nivell humanitari que, per tant, això s'ha d'agafar en sèrio i s'ha de tirar endavant. Aleshores, jo crec que tots els governs i tota la societat civil aquí hauria de fer una reflexió de com fer-ho i com sortir-nos d'aquesta que ens ve sobre a tota la humanitat.
Sí, de fet, a Xina, a un quilòmetre, ja no es veu res. Si hem de triar entre un millor paisatge i una millor vista de front a gasos d'efecte hivernacle, què hem de fer? Això és com els abocadors o els cementiris. Tots els volem, sí, però ningú els vol al seu poble, senyor Sala.
Sí, sí, és un efecte molt conegut, no? Els americans afecten aire. Ja de dir, estic d'acord, sempre no m'ho posi al costat de casa. Si m'ho posi lluny, ja estic absolutament d'acord. Bé, ens hem d'acostumar que el paisatge és canviant, el paisatge és humanitzat, de la mateixa manera que quan volem millor comunicació ens fan una carretera que canvia una mica el paisatge, quan volem activitat econòmica en un municipi ens fan un producte industrial i canvia el paisatge, doncs això també ens hem d'acostumar. Si volem energia i aire net i respirar, el paisatge d'alguna manera s'haurà de canviar. El que sí haurien d'estar clares les normes de com es canvia aquest paisatge. I aquí sí que hi hauria d'haver un acord més unànim d'on es pot instal·lar i on no es pot instal·lar, començant primer per unes polítiques d'estalvi energètic més importants i segona, per exemple, polítiques de quant a edificació d'edificis, tal que tots ja siguin edificis molt més eficients des del punt de vista energètic, tant com el consum com la seva pròpia producció, que ja vagin equipats, doncs, amb plaques solars, amb el que sigui, no?
Sí. De tot això es dedueix potser una manca de legislació. Si no, com es pensa arribar al 2050 amb zero d'emissions de gasos contaminants, com demana la Unió Europea? Creu que Brussel·les tindria que fer una legislació obligatòria per a tots els estats?
Bueno, Brussel·les el que ha fet és, i d'acord amb tots els estats, de posar uns reptes. Escolta, l'any 30 hi ha d'haver una reducció d'un tant per cent, l'any 50 hem d'anar gairebé a una neutralitat energètica, el govern espanyol ha fet també els seus plans d'acció, i ara s'han de posar en marxa. És a dir, que si no es compleixen, doncs no, Brussel·les l'obligarà, però sancionarà. Hi haurà sancions per no complir un programa comú acordat. El que ens passa, jo crec que aquí hauríem de reflexionar, és com és, per exemple, que Espanya, Catalunya, és l'únic país on hi ha uns partits verds, diguem, amb vocació de govern. Aquí encara els tenim tots amb vocació d'oposició. I jo crec que del tema mediambiental també s'està fent un ús a vegades una mica del populista. O sigui, el repte climàtic és suficientment important com perquè tothom s'assegués en una taula i escolta, això va en sèrio, com ho fem? De fet, hem vist, i ho vam posar al cas d'Alemanya, ara que hi haurà eleccions presidencials, el partit verd
sí.
Ha sigut un partit de...
Que els verds estan pujant molt, sí.
Estan pujant molt, fins i tot, ara que no hi haurà la principal figura alemana en competició, que és Angela Merkel, la candidata del Partit Verd és la persona més ben valorada, per exemple, per propostes raonables. No? Estem d'acord en tancar les nuclears, però ho fem d'acord. Fem-ho a poc a poc i fem-ho d'una manera consensuada. Estem d'acord en posar energies raonables, però fem-ho d'una manera... Bé, doncs, això de governar, de veure què es pot fer en cada moment i procurar que hi hagi un màxim de consensos social, és el que potser ens fa falta aquí.
Sí. Els col·legis d'enginyers, o almenys la majoria d'ells, han protestat davant de la Generalitat perquè no posa en marxa la legislació sobre les energies renovables i facilita les inversions en aquest sector energètic, és a dir, d'energies renovables. Creu, senyor Sala, que es fa suficient per millorar el clima i l'atmosfera?
Jo crec que no. Aquí hi ha hagut una acció molt tímida per part del govern, de dir, escolti, que es faci, que les empreses vagin on vulguin, presentin projectes, però després jo tampoc els aprovaré. I, esclar, veiem un terreno sense sortida. De fet, fa 15 dies o 20 dies, el departament corresponent deia que revisaria tot el decret de renovables per posar-hi un cert ordre, perquè no es convertís en el que a vegades hi ha la percepció que té la població, que són projectes merament especulatius i que no tenen res a veure, i que també és veritat, que hi ha que són merament especulatius i que també és un canvi climàtic. Llavors sí que hi ha d'haver una ordenació de dir, escolti, on fan falta, on es fa, aprofitem a quines zones es poden posar i a quines no, on hi hagi terrenys bons agrícolament, no hi ha d'haver plaques, on si ningú ens potser sí, on hi hagi una avifauna, no es poden posar moments a un altre lloc, sí que es poden posar. Hi ha d'haver tot aquest sistema de donació i també començar a parlar de xarxes de distribució elèctrica més distribuïdes, de tot centralitzat, sinó que a vegades es poden fer els petits parcs que donin servei a una zona de
tractada. Sí. Tenim el pla de reconstrucció del Delta davant de nosaltres amb negociacions entre el govern i la Unió Europea, i la Unió Europea aporta uns importants fons per fer-lo. Creu que està una mica aturat, el projecte?
Bueno, el Delta de l'Ebre és un punt calent, no?, a casa nostra, perquè, aviam, l'Ebre té dos o tres problemes importants. Un, des que es van construir els pantans de Ribarroja i no tenen separants, no baixen sediments. Dos, l'increment del mar fa que el Delta i tots els models de mapes, el Delta, sobretot de l'Ebre, vagi disminuït, el canvi climàtic, possiblement l'Ebre tindrà menys aigua. Aquests són elements molt importants i elements que s'han d'acceptar. O sigui, el que no es pot dir que continua baixant l'aigua de sempre per l'Ebre. No, escolti, la panoràmica és aquesta. Aleshores, com es pot actuar? Jo crec que aquí seria de buscar un consens, sobretot tècnic, de com es pot actuar.
Sí.
I no hi ha una solució única, eh? No hi ha una solució, modernitzem regadius perquè s'utilitzi menys aigua i baixi més per l'Ebre. Es pot fer com alguns, una falca davant del Delta per protegir la pujada de nivell de mar. Hi ha tota una sèrie de requeriments Jo crec que el que fa falta aquí són consens de dir quins són les 3, 4, 5 actuacions que poden ser més favorables pel Delta, perquè el Delta de l'Ebre és un punt, jo diria, emblemàtic, no? Tant per el que fa la seva riquesa d'espai humit, d'avifauna, que a tots ens agrada anar a visitar, etcètera, que s'hauria de protegir d'alguna manera.
Sí.
I aquí és un tema complex, però jo crec que aquí els tècnics tenen solucions i falta que s'acordi quines són les més viables i possibles, i ara que hi ha un pressupost, doncs les més urgents a posar endavant amb un pla a llarg termini.
Sí, doncs moltes gràcies, senyor Jordi Sala, economista, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, ICEA, i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies, igualment, a disfrutar.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics, perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
La Fundació La Caixa té un programa d'ajuda a la pobresa infantil arreu d'Espanya, però també entre nosaltres, especialment a la província de Barcelona. Hi ha nens que sofreixen pobresa en les famílies amb risc d'exclusió i més vulnerables. Aquests nens reben l'ajuda per reduir els efectes que tenen les seves famílies amb molt escassos diners i que els distància o separa dels altres nens i nenes, diríem, normals. Ara, amb el gestor del programa Proinfància de la Fundació La Caixa, Carlos Ferrandez. Bon vespre, Carlos.
Bon vespre.
El programa La Fundació de la Caixa porta 14 anys. En què consisteix? Quines són les ajudes que dona?
Bé, el programa Caixa Proinfància, que efectivament porta 14 anys ja de vida, el que es basa principalment en poder aportar un ajut en educació de qualitat a famílies que normalment no hi poden tenir aquest tipus d'accés a uns extres que doncs, una família amb uns millors recursos econòmics es poden permetre. Llavors, el programa proveeix d'un seguit de serveis, com ara el reforç educatiu, reforç escolar, són classes de reforç després d'anar al col·legi. Evidentment, l'educació és gratuïta per tothom, però un cop acaben les classes, doncs, els diferents alumnes tenen necessitats que aquests...
Necessitats especials, vaja. Necessitats afegides al que es dona a l'escola, no?
Sí, i sobretot, evidentment, que al final tenen un cost econòmic que famílies en risc de vulnerabilitat no es poden permetre. Llavors, aquest programa proveeix aquest tipus de serveis que poden ser de temps de lleure, també, quan els col·legis tanquen i van a colònies o campaments, doncs, també tenim aquest tipus de serveis. Hi ha una part d'ajut amb material escolar i fins i tot unes petites ajudes econòmiques per adquirir alimentació. I també hi ha uns afegits que són d'atenció psicoterapèutica. Molts cops són famílies que han patit situacions molt complicades, algunes de violència, altres de separació dels pares, també famílies immigrants que acaben d'arribar, i bueno, aquest suport psicoterapèutic els ajuda. I, per últim, el programa també proveeix una sèrie de tallers per mares amb fills que acaben de ser mares per primer cop, necessiten algun tipus d'ajut de com educar un fill, de com donar-li l'alimentació, etc. I també d'alguns ajuts extres de logopèdia i psicomotriu de...
Això és important, sí.
Que es poden presentar.
Sí, sí. I amb quin pressupost disposa vostè?
Bueno, el programa Caixa Proinfància, que com bé ha dit a la presentació, està present a tot el territori espanyol, aquest 2020 que acaba de finalitzar, la inversió ha estat de 62 milions d'euros. Que haig de dir, a part d'aquesta inversió, el 90% de la inversió va dirigida directament en aquests ajuts que hem comentat. És a dir, va directament dirigida en ajuts a les famílies. La resta són de sosteniment del programa, d'estructura, però vaja, més de 60 milions d'euros l'any.
I amb qui col·labora la Fundació de Caixa per aquest programa? I quants nens i nenes reben aquesta ajuda?
Sí, qui dona el servei, qui dona tots aquests serveis que hem comentat i els ajuts directament, qui té contacte directe amb les famílies, són entitats socials. Són entitats socials que
són ONGs o escoles especials, què són?
En aquest cas són ONGs, sí, entitats socials sense ànim de lucre, que ja han de tenir, per poder treballar amb nosaltres en el programa, han de tenir ja una experiència prèvia en el treball amb menors. El programa va dirigit a menors de 0 a 18 anys i llavors amb infants de famílies en situació vulnerable, i són entitats socials que ja hi treballen als territoris on impartim el programa. En el cas de Catalunya, evidentment, si treballem en un territori específic de Girona, treballarem amb una entitat social, més d'una, que ja estan situades en aquest territori i que ja venen tenint una experiència amb les famílies al territori.
Sí, quan es parla de famílies vulnerables, què s'entén per famílies vulnerables?
Famílies vulnerables, al final, és que estan en risc d'exclusió.
D'exclusió, sí.
Es considera perquè per la seva situació econòmica i de vulnerabilitat respecte a les diferents dificultats que hi tenen, doncs estan en risc de quedar excloses d'un progrés social, diguéssim, de poder tenir un avenç en la nostra societat, perquè queden, al final, en una situació de pobresa permanent.
Sí. Hi ha nens i nenes que viuen en espais molt reduïts, i aquests també tenen un problema molt seriós. És a dir, que hi ha vegades que són famílies, en fi, problemàtiques, i viure en espais reduïts, especialment durant el coronavirus, és una situació ben, ben difícil.
Sí, és una problemàtica, evidentment, que ens hem trobat sempre i que, com dius, durant aquests recents mesos de pandèmia i que hem estat obligats a estar confinats, s'ha accentuat molt més perquè aquestes famílies són famílies que normalment viuen en espais molt reduïts, doncs sí que és veritat que viuen molt al carrer, els nens al final al llarg del dia acostumen a estar poc a casa i ara les circumstàncies han obligat a que hi fossin, i evidentment normalment són espais molt reduïts on tant la convivència com nosaltres que parlem d'educació a l'hora de treballar els deures i treballar les diferents tasques que poden tenir al col·legi es fa molt complicat. Nosaltres hem potenciat els ajuts al llarg d'aquest any, hem apostat molt també pel contacte, per totes les vies que han estat possibles, principalment telemàtica, evidentment,
sí.
quan hi havia un ordinador a casa. S'han facilitat també tablets, que han permès a aquestes famílies poder tenir aquesta connexió que molts cops no hi tenien, perquè molts cops aquestes famílies, evidentment, no disposen d'un ordinador ni res semblant, i altres vegades amb el propi telèfon mòbil les entitats socials han fet un esforç molt gran, i el programa també, per adaptar-se i poder donar els serveis que normalment eren presencials a través d'aquests sistemes.
Sí. Quan se parla d'una educació de qualitat en aquests nens, i amb 14 anys d'experiència, quin és el resultat que s'està obtenint d'aquestes ajudes?
Ara mateix nosaltres, el programa compta amb una direcció científica dirigida, en aquest cas, per la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, però
sí,
en col·laboració amb moltes altres universitats de tot l'estat espanyol, de Deusto a Bilbao, també tenim de la Universitat de Màlaga, de la Universitat de Palma, bueno, diferents universitats a tot el territori que es dediquen a extreure els diferents resultats acadèmics, es pot, tot això sense amb tots cobrint totes les necessitats de confidencialitat dels menors, evidentment, però sí que ens han permès veure l'evolució que famílies menors que a través dels anys han estat formant part d'aquest programa han tingut en diferents aspectes de la seva vida. Principalment és molt fàcil mesurar, evidentment, l'acadèmic. Aquí hem vist que l'abandonament escolar s'ha reduït fins a tenir només un 6% d'abandonament escolar.
Carai, això és molt fort.
clar, hem de pensar que no estem parlant... Ja la mitjana acostuma a ser molt més alta, però sí. Estem parlant de famílies, evidentment, d'un perfil que normalment l'abandonament escolar és molt més alt. I aquí, per exemple, un 78% progressen de curs, és a dir, que fins l'ESO avancen del curs que els hi toca i a partir de l'ESO també ara estem veient que el percentatge es manté en quant a progrés acadèmic i, per tant, que són menors que avancen els seus estudis i que no abandonen. Per altra banda, també es fan estudis de qualitat a través d'enquestes i de grups amb les famílies que s'ha pogut veure d'altres avenços, evidentment, que són més qualitatius, com ara millora de l'aprenentatge, millora de la relació fills-pares...
Exacte, això és molt important, perquè no solament, diríem, es tracta de l'aspecte acadèmic, perquè l'aspecte acadèmic pot anar bé, però la relació amb els pares, la relació amb l'entorn social, la relació... És a dir, nens que sàpiguen després o que aprenguin a viure amb normalitat després, quan siguin grans.
Exacte, sí. Al final, inevitablement, va un aspecte va sumat a l'altre i segons... I és gairebé impossible que hi hagi un progrés acadèmic, per exemple, si no hi ha un reforç dels aspectes que al final van intrínsecs a la persona. I són tots aquests, evidentment, de la confiança en un mateix, de les capacitats d'aprenentatge, dels hàbits d'estudi i, sobretot, de la relació personal dintre la família i també social amb la resta de companys i els mestres.
O sigui que hi ha ajudes psicològiques, de tipus social o socio...
Són sessions a través del programa, exigeix uns perfils acadèmics, que, per exemple, l'atenció psicoterapèutica és sempre a càrrec de psicòlegs i psicòlogues, que, evidentment, amb la seva llicenciatura, amb un mínim de sessions i un seguiment que permet donar també un servei psicoterapèutic de qualitat.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Carlos Fernández, per participar en el programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tinguis una bona nit, un bon cap de setmana i que continuïs la teva tasca amb il·lusió i l'empenta que tens. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'Obra Social La Caixa.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Hi ha participat Eduard Arruga i Valeri, economista i president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Jordi Sala Casaramona, economista, president de la Institució Catalana d'Estudis i Agraris i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I Carles Fernández, gestor del programa Proinfància de la Fundació La Caixa, dedicat a millorar la qualitat de vida i la pobresa infantil. El control tècnic hi ha estat Jordi Carretero i us ha parlat Salvador Agonès. Que tinguin una bona nit i un feliç cap de setmana. No oblidin, han sortit els brots verds de la nostra economia i sobretot del turisme gràcies a les vacunes. El diumenge és la Pasqua de Pentecosta, la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Una gran festa. El dijous vinent volem fer-ho millor, perquè en el treball s'ha de millorar cada dia. Adéu-siau!